Estàs escoltant El Submarí. Anima llibre.
Matí, és dijous, parlem d'ànimes i de literatura, com sempre, de la mà d'en Xavier Serraïma. Bon dia, bona hora i bon dijous.
Bon dia i bona hora i molt bon dijous.
Com ha anat la castanyada?
Doncs molt bé, passa que sembla més que la castanyada, sembla Sant Joan.
La veritat és que, sí, jo, no sé, que feia.
Jo no sé si he dormit uns quants mesos i ja som al 2017 i hem tornat al juny, però la veritat
bueno, a partir de diumenge baixaran temperatures, diuen, eh?
Confiem que tornem una mica a la normalitat, sí, perquè vaja, que jo menjat una castanya cremant les mans era complicat,
sí, sí.
Però vaja, sempre està bé.
Tu ets de castanyes, sempre... de panellets, de tot? De
jo, que soc molt pacífic, soc més de panellets, de panellets, sí, sí. A mi les castanyes, ni metafòricament, ni culinàriament, ni de cap manera, són bones, però a mi, on hi hagi un panellet de pinyons, jo s'aparti la resta de...
Molt bé. Doncs, panellets que ja hem menjat. Ens anem a fer aquest viatge per l'ànima del llibre i l'ànima lliure. Comencem, com sempre, amb l'ànima literària del llibre. Què ens proposes avui? Quin viatge fem?
Avui fem un viatge filosòfic. Jo que
sóc
un defensor de les causes teòricament prohibides i les causes teòricament complicades, doncs ara vinc a reivindicar la poesia, no? Que la poesia li passa una mica com... Ai, la poesia, perdó, la filosofia.
La filosofia.
Que la filosofia li passa una mica com a la poesia, no? Que hi ha molta gent que es pensa que no... O com l'art abstracte i aquestes coses. Que hi hagi, no, és que això no està fet per mi, això no és per mi, això n'has d'entendre i no hi entendré res, doncs... Com sempre, tant en la poesia, amb l'art com en qualsevol altra cosa, per començar, primer un s'hi ha de posar, no? Però per seguir, la cosa que és més que evident és que hi ha poesia per tots els públics i que en aquest cas que parlem d'un llibre de Joan Carles Maelic que es diu La prosa de la vida, que està fet a base de fragments, que és la segona part perquè ja havia fet un llibre de fragments amb Editorial Fragmenta, curiosament, Editorial Fragmenta, per tant, millor lloc impossible fer un llibre de fragments. Doncs és una filosofia a l'abast de tothom, no, gairebé tothom, o de tothom sense limitacions. L'únic que, com passa amb les obres d'art, doncs no n'hi ha prou amb una sola lectura, una lectura ràpida, una lectura distreta, passar els ulls per sobre i pensar-se que això és una novel·la d'aquestes de ja està fet i mira que divertit que és. Òbviament cal llegir-ho amb calma, però òbviament les coses que ens explica Joan Carles Maelic és el que és la vida i el que ell entén de, com és la seva cosmovisió, no? La seva visió del món, i a més una visió, diem, que és fragmentària, però és bastant, bastant poètica. I per tant, jo convido tothom que s'hi endinsi i veurà que dificultat no n'hi ha cap, i quan surti, quan acabi de llegir o de rellegir, que s'ha de rellegir unes quantes vegades, com a mínim dues, perquè la segona... Com passa amb els llibres de poemes, no? És que aquest poema
sí,
primer no l'he entès. I, clar, és que el poema, teòricament, l'has d'entendre en relació amb els altres, perquè això li diem poemari, no? Els poemaris de veritat, com els llibres de narracions de veritat, hi ha un lligam intern, doncs això passa el mateix, no? La primera lectura potser alguna cosa se'ns escaparà, però si acabem el llibre i el tornem a llegir veurem que tot està lligat i que s'il·luminen les parts, diguem, que en principi no semblen obscures o una mica d'ombra, s'il·lumina i després va, doncs mira, és veritat, no? I òbviament tenim el dret de compartir la seva visió, com tenim el dret a no compartir-lo, però entendre-la i saber de què ens està parlant ho tindrem claríssim.
És cert que hi ha sobretot poemaris, o pel que fa a la filosofia, que en la primera lectura hi ha alguna cosa que arrenca, se't desperta aquella xispa, i llavors necessites aquesta segona perquè descobrir allò que t'ha cridat l'atenció, no? Per tant, d'aquí que diguessis aquesta lectura més amb calma, tot i que crec que qualsevol lectura l'has de tenir allò.
Qualsevol lectura com a obra d'art s'ha de fer amb calma, però hi ha, diguem, matèries i obres que requereixen tenir més clar que cal una atenció molt acurada i, per tant, doncs, la filosofia com la poesia, és veritat, no es pot llegir allò al metro o aquells 5 minuts que tens entre allò que sé.
Des d'aquella calma i aquell silenci. I tu fas esment justament també que ja el títol ja és tota...
És una aclaració d'intencions. Perquè clar que
la
sí.
Prosa de la vida.
La prosa de la vida, doncs, ens està explicant exactament què és el que entén ell per la vida, no? Què és la vida, com hem d'entendre la vida, o si més no, com entén ell la vida, i que és molt important saber que, òbviament, és aquest sistema fragmentari, aquest sistema, diguem, que es va acumular un a l'altre, té un gran avantatge que ell, en aquest cas Joan Carles Maelic, és contrari a qual cosa és fantàstica, qualsevol tipus de metafísica, i sobretot a una organització, a un sistema, allò que diuen, és un sistema filosòfic. Doncs per sort els sistemes filosòfics s'esfondren, canvien i van evolucionant. Jo crec que en aquest cas aquests fragments ens expliquen clarament que ell, diguem, dibuixa o fa el seu sistema, o mig sistema, o quasi sistema filosòfic, però sempre tenint en compte que és un sistema en constant evolució, que ara és així, després serà una altra manera, que no és un sistema tancat, que i menys és un sistema unívoc, no?, que s'imposa als altres, perquè hi ha alguns filòsofs que tenen molt aquesta tendència. Jo ja he descobert la sopa d'all i llavors a partir d'ara la sopa d'all s'ha de fer sense all, perquè jo ho he dit. Doncs en aquest cas, els grans filòsofs, com diu Mèlic, doncs no és això. Ell té la seva visió, va veient les coses.
Però parteix d'alguna visió d'altres grans filòsofs, ja també potser més coneguts pel públic, en el sentit, permeteu que ho digui així, però Plató, Rousseau, Nietzsche... Sí, és a dir, aquí, aquestes reflexions que et provoca venen cuinades, ja que parlen de la sopa d'all, de reflexions que ell ha anat aprenent.
Hi ha fragments que no sabem exactament d'on venen, no se li hauran acudit a través d'altres tipus de reflexions, però hi ha fragments que parteixen d'extrets, és igual, de Plató, de Hegel, de Rousseau, de Nietzsche, de Husserl, i també, la qual cosa crec que és fantàstica, de grans escriptors, com Thomas Mann, Goethe, Virginia Woolf o Machado i alguns altres. Cosa que està molt bé, perquè a vegades hi ha alguna gent que s'autotitula ells mateixos com a filòsof. Deixem-me dir entre cometes que dir-se filòsof és una cosa molt, molt complicada, perquè què és filòsof, no? Qui és filòsof? El que entén de filosofia, el que fa filosofia, el que crea nova filosofia...
Bueno, d'entrada s'hauria d'esbrinar què és la filosofia,
no? És també un tema, però potser encara hi arribaríem, però exactament, doncs, jo dic que a un mateix dir-se filòsof és molt difícil, però en aquest cas jo crec que li podem dir, i li poden dir en aquest cas que és filòsof, i ha entès molt bé que hi ha grans pensadors que no són etiquetats normalment com a filòsofs, però que també els podríem gairebé adscriure en aquesta categoria, no? I aquests que hem dit, doncs, òbviament Mann, Goethe, és igual, Dostoyevsky, tots aquests, Machado, que té una poesia i alguna prosa magnífica, trobo absolutament genial que, per reflexionar, no només vagi parar a filòsofs antics o pensadors, diguem, d'aquests que ningú discutiria que són filòsofs, sinó que també altres escriptors que potser no són filòsofs, però purament perquè feien una altra cosa, no? Però feien filosofia o feien una mena de filosofia o oferien la seva cosmovisió a través de la seva literatura. No?
Bueno, perquè la literatura et mou, no?, i et commou, i per tant t'exalta o t'adorm, és igual, però que em refereixo que et fa sentir viu i et fa, això, tenir petites reflexions, que en el fons també és una mica les beceroles d'aquesta filosofia.
Sí, però no? la gran literatura, com el gran art, sempre té darrere una cosmovisió, no?, una visió del món. Per tant, jo trobo realment genial que es recolzi o que parteixi d'algunes frases, d'alguns comentaris també sobre escriptors. També hi ha filòsofs bastant nous, del segle XX, del segle XXI, alguns dels quals la majoria doncs, no haurem sentit mai, però que està molt bé que ell ens el refresqui i diguem, home, doncs mira, no estaria malament, doncs, un cop he llegit aquest llibre de Joan Carles Mèlic, doncs vaig a buscar doncs, alguna d'aquestes referències actuals que ens dona i a veure què diuen, no? Perquè passa això, no?, que la gran filosofia o la filosofia actual no està parlant del sexe dels àngels, sinó està parlant en realitat de la realitat, no?
Exacte.
Del món on vivim. No és una filosofia realment que paga la pena, des del meu punt de vista almenys, aquesta filosofia que reflexiona sobre les grans preguntes de sempre, no? Què som, on venim i on anem, no? I en aquest cas hi ha molts bons filòsofs actuals que parlen amb una absoluta, no diria senzillesa, perquè la filosofia mai és senzilla, però sí amb una absoluta claretat i que convé anar-los a buscar, i veurem que no estan discutint una cosa molt, com Sant Agustí, que discutia algunes cosetes que a vegades dius, o els platonians, o Plotí, que vas a llegir Plotí i a vegades t'agafen ganes de dir, ostres, tu, sí que es complicava la vida aquest senyor, no?, que és molt interessant, però és complicat. En aquest cas...
Per aquí planer, si més, no?, que
és planer pròxim i sobretot d'inquietuds que ens poden interessar a tots, no?, perquè anar a buscar a Plotí de si el Déu era així o Déu era aixà, doncs arriba un moment que cadascú que entengui Déu o el que enteníem per Déu com li sembli.
Podem posar algun exemple, perquè m'ho has posat en el guió que jo l'acabo de llegir, em sembla absolutament extraordinari. Aquí diu, a vegades oblidem que viure és respondre als esdeveniments, a les contingències del temps, a les sorpreses de la història. S'ha de digerir, realment. I un altre, que si vols el pots llegir les teories...
Com deia jo, això que ell és contrari o no contrari, però no es tanca en un sistema, un únic sistema. Diu, les teories ens allunyen de la vida, perquè no saben i no poden contemplar escenes ni noms propis. Això és realment, és una síntesi de la manera que té Joan Carles Mèlic d'afrontar-se, no només a la filosofia i a la vida, no? ja deia que a mi em fa molta por aquesta gent que té un sistema tancat, sigui filosòfic, literari, vital, polític, és igual. Fan una por molt, molt, molt grossa, perquè després anem a parar al fanatisme i al totalitarisme. Doncs els grans pensadors, la gran, gran idea, i partiríem de Sòcrates, no?, que establia el diàleg com a forma de coneixement, per començar deia que no sabia que no sabia res, cosa que és la millor manera d'avançar, però el diàleg, anar avançant, anar dialogant amb un mateix, amb els altres, anar descobrint coses, i diríem que és el sistema... Karl Popper tenia el sistema de falsació, no?, que és el sistema de... No podem saber què és veritat, però sí que podem anar eliminant el que no és veritat, no?, de falsació, falsabilitat.
Les certeses del que no són. No?
I realment jo crec que la manera de pensar i d'evolucionar és aquesta, no? I Joan Carles Mèlic fa això, va eliminant coses que no pot saber o que sap que no són... que creu que no aporten la certesa i segueix buscant, no? Jo crec que el que intenti buscar coses, obtenir més preguntes que respostes, com sempre, com la filosofia, el pensament, la literatura, fas anar donant noves preguntes que no sempre obtenen respostes, però sí que elimines algunes coses i dius això no, això no, això no, llavors ens anem acostant, diguem, com a mínim a un cert coneixement, al màxim coneixement que podem tenir, no?
Deixa'm, ara trencaré esquemes i el fil d'aquesta secció,
no,
que ja és prou
habitual.
No, perquè ara m'ha vingut al cap i seré molt poc original i potser ara amb la mirada...
Ah, parlem.
No, però de Merlí, la sèrie aquesta de Merlí de TV3, jo no sé si la segueixes o l'has vist o no. No, perquè mira't algun episodi, perquè vull que algun dia tu com a escriptor, com a pensador també, em diguis què et sembla. Jo crec justament en aquesta quotidianitat de la filosofia, de conèixer justament certes teories aplicades a la nostra rutina i realitat, jo la segueixo aquesta sèrie, a mi m'agrada prou, no tan sols perquè em distreu, sinó perquè també em porta el pensament, però a veure si algun dia em pot ser aquest petit favor,
ja,
veure ni que sigui un sol episodi,
ja, miraré,
a veure què et sembla i en parlarem, perquè jo crec que una mica, ara ja salvant distàncies, una cosa és la televisió,
no, però
aquesta sèrie,
tot el que sigui,
però m'ha recordat molt aquesta familiaritat i quotidianitat.
Tot el que sigui acostar, doncs, el que sembla sagrat o que sembla impossible a la majoria de la gent, sense baixar el to, perquè a vegades tenim la tendència de baixar tant el to que no hi arribes, no? Però realment, si la sèrie aquesta de Merlí serveix per això, em sembla fantàstic, no? Jo parlo, ho he repetit 50.000 vegades, allò de l'Òpera en Texans, que era una sèrie, bueno, no sèrie, era un programa de televisió absolutament magnífic, que en cap moment abaixava el to, en cap moment, o sigui, un nivell, diguem,
internacional,
musical fantàstic, però en canvi va aconseguir una meravella, que és la gent que el seguíem, en tinguéssim un interès absolut per una música i sobretot per l'òpera, que sempre jo he estat un negat per l'òpera, però segurament no hi aniré sovint, però sí que és veritat que desvetllava aquell interès de dir, home, doncs un dia ho aniré a veure, no? Jo crec que això, convertit, passat un programa que faci això amb la filosofia, o amb el pensament, i en aquest cas si és Merlí, doncs magnífic, sempre i quan tinguem clar això, no?
Segurament hi ha detractors, vull dir,
no,
però que m'ha recordat, si més això que deies, aquesta passió per l'òpera, tu deies, jo potser sóc un negat, no hi aniré mai, doncs en el cas de la filosofia, i tornem a reprendre el fil,
igual,
la prosa de la vida de Joan Carles Mèlic,
la idea és aquesta.
És aquesta idea, no?
La idea és aquesta...
No és un programa de la tele, però ens porta cap a...
La idea aquesta de dir, escolta, doncs és veritat, vull dir, en aquesta vida no sabem per què som, on anem i d'on venim, però segurament una de les poques coses que sabem és que no està malament fer servir el cap i intentar treure alguna cosa del cervell, no? Pensar, doncs, jo crec que pensar, fer servir el cap i anar evolucionant és gairebé una obligació nostra, anava a dir ontològica, però ja era una mica... Ja, de l'essa, no? Doncs jo crec que això és una obligació, i si en aquest cas doncs algú ens hi convida, com Joan Carles Mèlic i Fragment Editorial, que els hi hem de donar les gràcies
per
publicar-lo, doncs el millor que podem fer és això, obrir ben bé els ulls i dir, escolta, a part de si era penal o no és penal, o si el Guardiola és millor que el Luis Enrique, o si el Luis Enrique va perdre una sabata,
ai,
i aquestes coses tan apassionants i fonamentals pel funcionament del món, doncs tenir en compte això, no? Doncs de tant en tant pensar i dir, escolta, no sé què hi fem aquí, però potser sí que estaria bé, doncs, què és la vida, què no és la vida i totes aquestes coses.
Ai,
Joan Carles Mèlic ens ho posa molt bé per entrar-hi, i més entrar-hi amb qualitat i amb intensitat. No pensem que això és una mena aperitiu i que, com dic amb l'Òpera dels Texans, en cap moment baixa el to. El que no fa, diguem, és presumir, com fa alguns d'aquells coneixements que quedes marejat. Ell no presumeix, purament explica les coses i les explica molt bé i ens convida a que nosaltres pensem. Per tant... Una obra fantàstica, a més una obra breu, o sigui, bueno, que no excuses per no llegir-la, No en teniu cap ni una.
Doncs farem els deures, ens n'anem a l'Ànima Lliure i justament en la secció d'exploradors de biblioteques presentàvem tot el bloc, tot el gruix d'activitats d'aquest programa de i-biblioteques i avui ja que justament arrenca i que ja tenim activitats és el moment també de desgranar-les i més en una secció com la que fem amb el Xavier. Per tant, a l'Ànima Lliure, què ens proposes? Perquè és un viatge per la ciutat del fum.
És un viatge per la ciutat. Ara aquesta setmana comença la setmana d'una cosa, una activitat així en general a tot Catalunya que es diu la setmana del turisme industrial.
Sí, senyor.
Com es fan les coses? Que organitza l'Xtic,
l'Xtic, xarxa de turisme industrial de Catalunya.
Sí, que fa molta gràcia això. Turisme industrial fa molta gràcia, no? Perquè pot ser el turisme industrial, però en aquest cas vol dir turisme a les antigues fàbriques.
Molt bé.
Perquè si no seria una mica incongruent, no? Però jo trobo que està molt, molt bé i en aquest cas tornem a... De tant en tant convé, no? Tornem a la ciutat de Terrassa, com que ja sabeu, la segona ciutat més bonica del món.
Llavors, la primera quina és?
La Sabadell, no cal.
No sé per què ho pregunto, no sé per què hi caen el mateix per any, eh?
No cal dir-ho. No, a part de bromes a part...
Jo, bueno, ho compartim, no? Una mica ho compartim.
És igual, totes les ciutats...
Siguin boniques
totes
o no,
les ciutats són boniques. I en aquest cas, doncs, que portem un temps que no, diguem, no recomanàvem res directament de Terrassa, doncs...
Molt bé.
Ara que ha tornat Sant Joan i fa bon dia, doncs podem anar tranquil·lament...
Fins diumenge.
Fins diumenge, doncs, mira, encara ho tenim bé.
Sobretot el dissabte, doncs, perquè tu vols recomanar justament aquestes activitats
d'aquesta
setmana.
Dintre aquesta activitat, per començar, n'hi ha una que em sembla que és avui a la tarda.
Avui a les 7 de la tarda a la BCT, que ahir en parlàvem, però que val la pena.
Que és el gran Vicenç Villatoro, explica o comenta la seva novel·la, que es diu també La ciutat del fum, i és una oportunitat que no us podeu perdre. Si no heu vist mai, si no heu sentit mai en directe, diguem...
Però avui no hi ha el Vicenç, eh?
Ah, no hi ha el Vicenç,
no,
perdó.
Ja t'ho explico.
Ah, sí,
avui, a la BCT, hi ha el Club de Lectura, que aquest any enguany
s'ha fet sobre la novel·la,
és el David Yeste, que comentarà. Per tant, tothom que se l'hagi llegit o que tingui ganes de llegir-lo o el que sigui, avui a la BCT sí que, i anaves molt ben encaminat, el dijous de la setmana vinent, que ja ho inclourem a la secció, hi ha el Terrassa, aquesta tertúlia de Terrassa Llegeix, que es farà al NACTEC amb el Vicenç Villatoro.
Ah, d'acord, doncs això m'he fet...
Parlant de la ciutat del CUM. No, però per això va bé diferenciar-ho.
He unificat les dues activitats en una. Per tant, primer heu d'anar amb el David Yeste...
Avui, Yeste, a les 7 de la tarda...
A comentar aquest llibre, i un cop hagueu comentat aquest llibre, tindreu... Heu comentat, i heu sentit el comentari de nosaltres, tindreu molt més raó, diguem, per anar dijous vinent a escoltar el gran Vicenç Villatoro, que només per escoltar-lo ell, parli del que parli, us ben garanteixo que és absolutament fantàstic, perquè surts content i surts, potser no et parla exactament d'allò que he vingut a parlar, però la veritat és que té un... que també ho fa, eh? No diguem una cosa per l'altra.
Sí, doncs no,
però expliqui el que expliqui, encara que se'n vagi a vegades una mica per aquí i faci obrir parèntesis, són sempre molt, molt interessants. I és un animal escènic, animal, evidentment, entre cometes, que s'ha de veure almenys una vegada a la vida, perquè entens com és que algú li té una admiració, que li tinc jo, per exemple, no? Perquè és realment... fantàstic. Per tant, doncs, teniu una oportunitat. Si dijous que ve teniu oportunitat d'anar-hi, aneu-hi amb
ja ho recordarem, també. Ja ho recordarem.
Amb NACTEC, perquè sí. És fantàstic.
Però avui, això, Club de Lectura amb el David Yeste, que ens portarà per aquesta ciutat del fum, que s'emmarca dins d'aquest patrimoni industrial que tenim a la ciutat de Terrassa, eh? I dissabte, dia 5, també hi ha aquesta ruta literària.
Hi ha una ruta literària, sí.
Sobre la ciutat del fum, que és el llibre d'en Villatoro.
I a més, em sembla que és aquesta tarda, això ho podeu consultar a la pàgina web, ja a dintre d'aquesta setmana d'activitats, hi ha una visita a la Maria... A la Masia Freixa.
Val, això ja no ho tinc clar.
Però és igual, ho podeu buscar, eh? Ara no ho tinc exactament apuntat. Diria que és d'aquesta tarda, però ho podeu buscar a la pàgina web de l'Ajuntament, al terrassa.cat agenda, que no ho trobareu magníficament, a un dels llocs també absolutament increïble de la ciutat, que és la Masia Freixa, que ara, si no m'equivoco, és el centre de turisme. O allà,
sí, no t'equivoques, doncs, no? L'oficina de turisme, Masia Freixa.
Vist per dins, la veritat és que és un d'aquells llocs que et deixa amb la boca oberta, i si a sobre hi ha algú que ens hi acompanya, que ens informa i que ens explica el que hi ha, jo trobo que és una oportunitat magnífica. Ja dic, consulteu si d'aquesta tarda serà o demà, no ho sé segur, però jo crec que ho podeu apuntar a l'agenda, perquè és un d'aquests llocs que quan hi entres dius, ostres, aquí a Terrassa...
De fet, visites guiades en fan moltes. Deixa'm dir i recordar-te que demà, dins del que és aquesta tardor de Caça i Bolet, de la Fira del Bolet, demà serem al Mercat del Triomf, hi ha pel servei de turisme, aquest Terrassa Turisme, tota una oferta de packs, tant de visites guiades com de gastronomia, és a dir, també aquest maridatge entre patrimoni, indústria, cultura i gastronomia.
Ja veieu que els catalans són molt violents. Primer fem la castanyada i després donem bolets. Som
exacte.
Gent una mica salvatge.
Però sí que és veritat que, vaja, tot, els caps de setmana setmana sempre tenim l'ocasió de gaudir tant de la Masia Freixa de visites guiades, comentades,
sí, sí.
I enguany, ja que fem aquesta setmana del patrimoni industrial...
Igual que si hi ha algú que és de Terrassa i no ha anat a veure el Manactec, que algú m'ho ha dit, no, és que no hi ha anat mai, dic, aneu a la visita, aneu a la visita, hi ha una visita guiada. O sigui, a veure, hi podeu anar quan vulgueu, perquè només sobre l'edifici és absolutament brillant, una meravella, que faig l'incís, que es va salvar gràcies a la força de...
Sí,
de la ciutat, perquè l'Ajuntament del seu moment, que ara no direm qui era l'alcalde, que tampoc té cap importància, el volia enderrocar i la pressió ciutadana, cosa que és fantàstica, va aconseguir mantenir-lo, per tant, xapó pel que ho van fer, però si aneu, només veure l'edifici és magnífic. Però si a sobre aneu una visita guiada, que us explica, fan una recreació del com es vivia en aquell moment, i el que feien, i com que feien els treballadors, i que feia l'amo, la veritat és que és una meravella, i si aneu amb fills, se n'adonaran doncs, que les coses, diguem, fa... 100 anys amb el modernista, que era tan bonic exteriorment, eren una mica més difícils.
Si ho viviu amb la passió d'en Xavier, acabarà sent Terrassa la primera ciutat més bonica del món, eh?
Ho intentarem, és igual. L'important és que cadascú s'estimi la seva ciutat i ja està.
I el patrimoni que és cosa de tots. Xavier, doncs, déu-n'hi-do també quin cap de setmana, lectura que ja ens recomanaves, podreu seguir també, pengem tots aquests àudios al podcast, perquè és una bona manera de seguir.
Si voleu recuperar, ja el podeu recuperar.
I també al Twitter de l'Ànima Lliure, que el tinc aquí, eh? ànima/llibre, i seguiu tot el que digui, o el del Xavier Serraima, per tant,
sí,
no hi ha pèrdua.
Sí.
Que vagi molt bé la setmana.
Molt bé, igualment.
Ens veiem el proper dijous.
A veure si ha tornat el fred.
Molt bé. Una pausa i tornem. Fins ara.
Estàs escoltant El Submarí. El Submarí.